sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
6:45, bona tarda, amics i amigues. Una ambulància serveix per salvar la vida. Aquestes senzilles paraules pronunciades avui des d'Ucraïna per l'almoiner del papa Konrad Krajewski fan reflexionar sobre la importància de petits gestos que sumen dosis d'esperança. El cardenal polonès, enviat pel Sant Pare per segona vegada a la zona del conflicte aquests dies, ha dit des de Leòpolis que aquest vehicle va directament a atendre els nens i nenes colpits per les armes. Com les dues ambulàncies enviades ara fa uns dies des de Càritas Barcelona i l'Arcabisbat d'aquí, l'assistència mèdica i logística és ara especialment necessària, mentre l'Església continua treballant per la pau. És ben senzill, també. És el mandat d'una de les benaurances. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, també ara amb la veu del Rafa Sanahuja, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que s'ha publicat avui un important document de la Congregació per a l'Educació Catòlica de la Santa Seu sobre la importància d'un pacte educatiu global i també sobre el diàleg entre la fe i la raó. La coordinadora d'incidència política de Càritas Espanyola, a més, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que el pla de resposta i les mesures adoptades davant dels efectes derivats de la guerra d'Ucraïna tinguin presents les persones més vulnerables. I aquesta tarda entrevistarem Andreu Muñoz, director dels Museus Diocesans de Tarragona. Amb ell parlarem d'un nou llibre titulat Terracròpolis, un viatge de 2.000 anys d'història, que es presenta a partir de les 7 a Tarragona. Aquestes i altres informacions avui a la tarda, sense distància, fins a 6:45.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
El cardenal Konrad Krajewski, el moliner pontifici, acaba de lliurar aquest migdia l'ambulància que ha donat personalment el papa francès per als nens ferits per la guerra. Des d'Ucraïna, on ja ha arribat, Krajewski ha expressat les seves sensacions després de lliurar un vehicle que anirà destinat al Centre Regional per la Salut de la Mare i del Nen.
Tinc el privilegi d'entregar en nom del Sant Pare la donació concreta d'una ambulància, que és un símbol, perquè l'ambulància serveix per salvar la vida. El pontífex és sempre el qui basteix ponts, el qui porta la pau. Per tant, aquesta ambulància és precisament per a la gent que pateix, però representa també l'abraçada del Sant Pare. És una manera de dir, soc al vostre costat, pateixo amb vosaltres i demano i suplico precisament la pau per a aquest país que es troba amb grans dificultats. He lliurat ja el prefecte de Leòpolis aquesta ambulància i m'ho ha agraït. També ha donat les gràcies al Sant Pare i ha dit que l'ambulància va destinada des d'ara mateix a l'hospital pediàtric precisament per salvar els nens que arriben de la guerra.
És la segona vegada que Konrad Krajewski viatja a Ucraïna després del desplaçament que va fer a principis de març. Aquesta vegada es troba a Leòpolis, concretament des de diumenge, novament com a enviat del papa. L'ambulància ha recorregut més de 2.000 quilòmetres. D'altra banda, destaquem que s'ha publicat avui un important document de la Congregació per a l'Educació Catòlica sobre la importància d'un pacte educatiu global, sobre el diàleg entre fe i raó i sobre la col·laboració entre escoles i famílies. L'organisme de la Santa Seu recull aspectes sobre identitat, reptes i punts crítics en aquests moments. La instrucció es titula La identitat de l'escola catòlica per una cultura del diàleg. El document, estructurat en tres parts, analitza la missió evangelitzadora de l'Església com a mare i mestra de l'escola catòlica. Destaca igualment que és la que posa Jesucrist en el centre de la concepció de la realitat per donar resposta des del diàleg entre la fe i la raó, oberta a la veritat, als interrogants més profunds sobre l'ésser humà. Segons aquest important escrit de la Santa Seu, l'escola catòlica ha de mantenir empenta missionera per no convertir-se en una illa, alhora que cal valentia, afegeix, per testimoniar una cultura catòlica i, per tant, universal. Defensa la solidaritat de centres educatius entre ells quan n'hi ha algun que té problemes de gestió i conclou que educar és donar l'esperança al present.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Canviem de qüestió, passen 4:30 de 6:45. La coordinadora d'incidència política de Càritas Espanyola, Anna Abril, va demanar ahir al govern de Pedro Sánchez que el pla de resposta i les mesures que s'adoptin davant dels efectes socioeconòmics derivats de la guerra d'Ucraïna tinguin presents les persones més vulnerables, Càritas ja havia alertat al gener que la població en exclusió severa havia passat del 8,6% el 2018 al 12,7% el 2021. A més, l'organització catòlica ha destacat que les repercussions de la crisi derivada de la guerra no han trigat a notar-se en les llars espanyoles i que l'encariment dels costos de vida està augmentant els nivells de precarietat de les famílies. Davant d'aquesta situació, Càritas ha lliurat al govern espanyol propostes coincidint tot just amb la vigília del Consell de Ministres en què l'executiu ha aprovat avui el pla de resposta davant dels efectes socioeconòmics de la guerra a Ucraïna. Entre les 9 propostes presentades, Càritas Espanyola considera imprescindible el desenvolupament de l'agència de l'agenda legislativa prevista que contemplava la normativa en temes essencials com ara l'habitatge o l'ingrés mínim vital. Montserrat Vilaseca, coordinadora del Servei a la Gent Gran de la Comunitat de Sant Egidi, va reivindicar la saviesa dels nostres avis i àvies ahir en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel, en què va presentar el llibre Los Ancianos de la Biblia, lectura espiritual de la vejez. Montserrat Vilaseca va destacar que les persones d'edat avançada són especialment sàvies.
La debilitat és un dels aspectes que quan una arriba gran, doncs ja sigui per la malaltia, ja sigui per la solitud, ja sigui per les dificultats de la vida, es troba més dèbil, i si està sol, doncs encara és pitjor, no? Uh-huh. Però també és veritat una mica que s'ha apostat per l'altre costat, no?, de la gran riquesa que poden aportar també els ancians, no només, com deia abans, per la seva experiència, pels anys viscuts, sinó també per una transmissió, no?, a les noves generacions.
El llibre, presentat ahir mateix a Barcelona amb el filòsof Norbert Bilbeny i el capellà i teòleg Daniel Palau, entre d'altres, reivindica el fonament bíblic per dibuixar la diversitat de visions que té la bellesa des d'un sentit i una comprensió de la feblesa. Montserrat Vilaseca va assegurar que els grans personatges de la Bíblia diuen molt també al món d'avui. La comunitat de Sant Egidi ha treballat des de diverses propostes els últims anys sobre la reflexió en relació amb la gent gran i la necessitat que la societat, incloent-hi els poders públics, atengui la seva vulnerabilitat, que sovint és veritable pobresa silenciosa.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Tarracròpolis, un viatge de 2.000 anys d'història. Aquest és el títol d'un llibre que es presenta d'aquí a uns minuts, a partir de les 7, a Tarragona, i que ha estat editat per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el Departament de Cultura de la Generalitat i el Museu Bíblic Tarraconense. Presenta 96 pàgines a color i fa un recorregut per la història de l'Acròpolis de Tarragona des de l'època romana fins al moment actual. En aquest volum es presenten tots els elements gràfics que es poden trobar en el que és un espai d'interpretació anomenat precisament Tarracròpolis i que es va inaugurar ara fa poc més d'un any com un dels resultats del projecte de recerca i de difusió liderat per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el mateix Museu Bíblic Tarraconense. I porta aquest mateix nom. El llibre, amb textos de destacats experts, es posarà a la venda al preu de 15 euros, però també es podrà descarregar gratuïtament en PDF a través dels webs del Museu Bíblic i de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Des de Tarragona mateix, i a pocs minuts d'aquesta presentació, on intervindran, entre d'altres, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, i també el mateix Andreu Muñoz, doncs el saludem ara mateix. Doctor Andreu Muñoz, director dels Museus Diocesans de Tarragona, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. En síntesi, com definiria aquest llibre i què podem trobar quan l'obrim?
Molt bé, nosaltres ens hem d'emmarcar ara dintre del Museu Bíblic Tarraconense, que és un museu que està ubicat al costat de la catedral, i que en aquests 4 últims anys hem realitzat tota una sèrie d'intervencions arqueològiques, un procés d'investigació de la mà del propi museu i de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Resulta que aquest edifici, que l'anomenem la Casa dels Concilis, és com si fos un autèntic palimpsest estructural, eh? És a dir, que ha deixat rastres, primer del recinte de culte imperial, d'aquest gran recinte que envoltava el temple d'August, se transforma en època medieval en un edifici vinculat a la cúria del vicariat, en època renaixentista se transforma en espai d'arxiu on se conservaven tots els arxius, els protocols dels concilis provincials de la Tarraconense, i fins i tot en època contemporània s'utilitza excavant tot un refugi a 10 metres de profunditat com a refugi antiaèria de la Guerra Civil. És a dir, és un viatge per 2.000 anys d'història. Aquesta recerca va donar pas al projecte de museïtzació. Avui dia un visitant pot resseguir tota aquesta evolució diacrònica en el temps, i ara aquest resultat se transfereix a través d'aquesta publicació que intenta tenir un suport pedagògic, que intenta ser un element de disseminació del coneixement social.
Uh-huh. Doncs un resultat molt satisfactori, segur, oi, per a les diferents instàncies que hi han col·laborat, la Generalitat de Catalunya, l'Arquebisbat de Tarragona, i molts experts, alguns dels quals intervindran avui, per exemple, Josep Maria Macias, segons tenim aquí apuntat, també Josep Maria Palet, Lourdes Malgrat, i el mateix arquebisbe de Tarragona, i vostè mateix. Segur que serà una presentació que incidirà, no?, en el que és tot aquest treball.
Efectivament, i a més ens fa molt contents, perquè és una mostra, jo penso, no?, de que puguem treballar de forma transversal, és a dir, que les institucions ens donem la mà per poder fer aquesta tasca de difusió del patrimoni, no?, sumant sinergies, forces comunes. Aleshores, això doncs fa que no només sigui una experiència singular. De fet, quan nosaltres també el mateix projecte el vam traslladar a l'amfiteatre, ho vam excavar a 11 anys la catedral, sempre hi ha hagut aquesta seqüència, no? La investigació de la museïtzació, de l'apropament a la ciutadania, que al final és aquí ha de revertir tota aquesta producció cultural i aquesta producció intel·lectual. Per suposat, serà una festa, no? D'aquí a pocs minuts encetarem doncs aquesta presentació amb una certa familiaritat, però amb la consciència de que també donem un cert exemple, no?, d'actuació social, i això jo diria que és el que, juntament amb el resultat pedagògic, és el que més ens satisfà.
Andreu Muñoz és director del Museu Bíblic Tarraconense i també del Museu Diocesà de Tarragona, i ens ha atès per presentar aquest treball Tarracròpolis, un viatge de 2.000 anys d'història, presentat aquí molt modestament. La presentació grossa serà d'aquí uns minuts, com dèiem, a Tarragona, al mateix edifici, no?, allà a la casa...
La
casa dels concilis,
just això. Just a la catedral, eh?
Al costat de la catedral. Bé, i recordem que es pot adquirir a 15 euros a través dels webs del Museu Bíblic o de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Finalment, doctor Andreu Muñoz, aquest treball no s'ha acabat. És a dir, continua la investigació, pot haver-hi nous resultats.
I tant, sí. Penseu que ara estem preparant un nou pla quadriennal, en base doncs, aquests acords de col·laboració que tenim entre les entitats i amb la Generalitat de Catalunya, que ens portarà en els 4 propers anys, si tot va bé i s'aprova, suposem que això serà d'aquesta forma, intervindrem a l'interior del Museu Diocesà, intervindrem dintre de la catedral per continuar ampliant el coneixement que tenim d'aquest gran recinte de culte imperial d'època romana, però que se transforma en catedral metropolitana i primada en època medieval, no? Per tant, esperem fer diferents actuacions i, d'alguna forma, tornarà a portar, si Déu vol, doncs, aquest procés, no? Intervencions arqueològiques, investigació, això tindrà un resultat en la museïtzació del Museu Diocesà, i tant de bo que es pugui aterrar amb una altra publicació d'aquest caràcter.
Tarragona és història viva de l'Església i també de la societat catalana i espanyola en general. Moltes gràcies, doctor Andreu Muñoz, director dels Museus Diocesans de Tarragona. Enhorabona per aquest treball. Vostè ja fa molts anys, no pas 2.000, però sí fa molts anys que dirigeix aquests museus, i li enviem aquí una abraçada també com a reconeixement al treball fet. Que vagi molt bé la presentació i fins una altra.
Una abraçada i moltes gràcies a vosaltres.
Encara destaquem breument que el papa viatjarà aquest dissabte a Malta per clamar contra la política de ports tancats que impedeix als vaixells de rescat desembarcar els migrants en una illa que, per la seva posició a la Mediterrània, és un dels punts de destinació, i també per reforçar la necessària acollida d'aquestes persones. Segons l'agenda oficial que ha publicat avui el Vaticà per aquesta visita de dissabte i diumenge, Francesc pronunciarà 6 discursos en 2 dies en què, a més de visitar la capital, la Valeta, també serà a les ciutats de Rabat, Floriana, Halfar i Gozo. A més, amb el lema Amplia els teus punts de vista, la Comissió Episcopal per a l'Ensenyament i la Cultura de la Conferència Episcopal Espanyola acaba de posar en marxa una campanya dirigida als pares i als alumnes entre 13 i 17 anys perquè s'animin i es matriculin en aquesta assignatura, la de religió. Fins aquí l'actualitat, a prop de tu, ara a les vespres des de Montserrat i a les 8, camins. Adéu-siau.